El govern demana ajuda a l'Estat per al reagrupament dels prop de 900 menors migrants que acullen els consells insulars perquè són tous. Està desbordat i ja tramiten l'ampliació per l'arribada constant d'infants desprotegits. El centre de primera acollida de menors migrants de Palma atén ara mateix 26 nens i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. Però avui, dimarts, de 8 d'agost, a l'informatiu vespre tenim més titulars, que ara vos avançam amb Victòria Morell, i que un dia més passen per la tragèdia d'una mort per ofegament i diversos ferits en volcar una embarcació s'estanyol, Victòria.
Així és, Neus. Bon vespre. Una embarcació del Club Nàutic que ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port.
I suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència durant aquest informatiu. Ens ho explicarà en directe Marta Corcoi, coordinadora del projecte Info Participa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte.
I ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'Imserso, dia 14 de setembre.
Es mantenen les places a 50 euros per a pensionistes de menys recursos i l'opció de viatjar amb animals de companyia.
Tres persones ferides lleus a causa del nou terratrèmol que ha sacsejat avui Granada.
El sisme de magnitud 4.8 ha estat seguit de diverses rèpliques del conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los seismos.
I en cultura aprofundirem en la identitat i la memòria de Formentera visitant Illa Ciànica.
És una exposició de fotografies fetes a través de la cionitípia, una tècnica mil·lenària. Eva Parell és la fotògrafa de la mostra.
El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
I anem ara amb els esports. En futbol, incertesa pel que fa al partit de dilluns entre Granada i Real Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. A causa dels terratrèmols, l'equip de futbol i l'Ajuntament de Granada han encarregat als tècnics una revisió de l'estadi Nuevo Los Cármenes per garantir-ne la seguretat necessària. Tot això només 6 dies del partit que han de disputar ja Granada i Mallorca, corresponent a la segona jornada de Lliga. Pendents d'aquesta situació, la plantilla mallorquinista tornarà demà a la feina i ho farà com a quart classificat amb 3 punts. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà avui a les 8:30 del vespre a Galícia un partit amistós contra la selecció d'Indonèsia. I en bàsquet, el Palmer Bàsquet ha fitxat l'ala pivot georgià Vladimir Saladitze, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units.
D'aquí una estona tornem amb en Xisco Ribas i l'actualitat esportiva serà en passades les 7:30. Ara, fem una ullada al cel. I després dels esports, com dèiem, toca mirar cap amunt perquè el cel també té coses a dir. I avui, entre sol, núvols i aquesta calor, que sembla que ha decidit quedar-se de vacances a les Balears, volen saber com se'ns presenten les pròximes hores. I qui millor que el meteoròleg de referència d'aquest informatiu vespre, Dani Capó, per esclarir-nos com tenim el panorama. Hem de continuar cercant l'ombra o amb un ventall en tenim prou? Dani, bon vespre.
Bon vespre, Neus. Jo crec que és complicat trobar consol en aquests dies tan càlids. Avui hem tornat a superar els 38 graus. Demà serà un dia molt prescut, el d'avui, amb sol, molt de sol, temperatures altes, sobretot nord d'Eivissa, nord de Mallorca, i pols en suspensió. Una calitja que no havíem tingut en excés aquestes darreres setmanes, però que demà podem notar una mica, principalment també cap a la meitat sud de l'arxipèlag. Demà també notarem un vent una miqueta més intens, que el que ha bufat darrerament, bufarà moderat de llebeig, per tant, a la mà també hi podem notar una certa alteració, sobretot de mora baixa, a les costes posades en aquest vent de llebeig. Més enllà d'això, comentar que dijous segurament les temperatures encara serien una mica més altes que demà. Veurem si arribem als 40 graus dijous. Per tant, com a mínim, 2 dies de calor molt intensa.
I de moltes gràcies, Dani. Prenem bona nata. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell, Francesc Camàs i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El govern demana un esforç i ajuda a l'Estat per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a l'arxipèlag. L'objectiu, segons l'executiu, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, diu que la situació de molts d'aquests infants i adolescents no és de desprotecció real. Fernández afirma que molts de menors mantenen el contacte amb els seus familiars i que aquests entorns es podrien catalogar com a famílies protectores.
Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y muchas familias que sí que se podrían localizar y que evidentemente podrían ser familias protectoras.
Fernández ha fet aquestes declaracions durant una visita a un camp de voluntariat. Allà ha defensat la proposició no de llei que el Partit Popular ha registrat al Parlament per demanar al govern d'Espanya que s'activin els canals de comunicació diplomàtics amb els països d'origen per iniciar així els tràmits de reagrupació familiar amb totes les garanties legals.
I al darrere d'aquestes demandes està la situació límit de Son Tous. El centre de primera acollida de menors migrants de Palma atén ara mateix 26 nens i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. Per això el govern ha començat els tràmits per ampliar l'espai.
El president de l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha assegurat que no els ha quedat més remei perquè estan desbordats, falten recursos, ha dit, i no es pot donar una bona atenció als nens i adolescents en situació irregular per falta de mans i d'espai. Són declaracions a IB3 Notícies.
Desgraciadamente son tous, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consejo Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel económico.
Sánchez ha culpat el govern espanyol d'aquesta situació i ha insistit que les Balears no poden acollir més menors migrants ja que són atencionada.
I en el cas de Ceuta, tothom també mira cap al govern central. L'atenció política per la crisi migratòria va a més segons passen les hores. Des de diferents fronts es demanen més mitjans a l'executiu d'Espanya per poder tramitar els retorns, l'acollida i l'assistència sanitària, i a la vegada garantir la seguretat davant l'augment poblacional als carrers.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acaba d'endurir el to. Està d'acord amb que els ministeris augmentin l'ajuda humanitària, però exigeix l'expulsió massiva de tots els que entren de manera irregular.
El mismo empeño que no lo criticamos, que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en que derivó la invasión, que se ponga, por favor, en sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno, por parte del Ministerio de Interior, en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede.
De fet, el Consell General del Poder Judicial considera necessari que es reforci el torn de guàrdia als jutjats d'instrucció de Ceuta i als jutjats de violència sobre la dona per a la tramitació de casos per presumptes delictes sexuals, segons han explicat a una nota després de la reunió de la Comissió Permanent. La cúpula del Partit Popular ha anat avui a Ceuta. La darrera ha estat la vicesecretària Cuca Gamarra, que exigeix al govern de Pedro Sánchez que es posi urgentment a fer feina.
Más efectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, para poder tramitar ese volumen de expedientes que es absolutamente extraordinario, evidentemente, y que no se puede hacer con el mismo número de funcionarios, sino que necesita refuerzos. Refuerzos en las calles para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ceutíes, y refuerzos suficientes para poder hacer frente a si se produce alguna situación nuevamente extraordinaria y complicada y compleja.
Paral·lelament, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil també denuncia manca d'acció del govern central davant les dades que preveien l'entrada massiva de migrants a Ceuta del passat 30 de juliol. Diego Madrazo, portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils.
Había indicadores que existían y que podían no vaticinar con precisión lo que ha ocurrido, pero sí alertar y habernos puesto en prevención de esto.
De moment, Interior xifra en més de 2.100 els menors identificats a la ciutat autònoma des de finals de juliol. Són 270 més respecte al darrer recompte facilitat pel Ministeri. D'altra banda, el govern obre la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal.
La ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que les tasques per instal·lar els 4 nous dispositius d'atenció humanitària avancen ràpidament i que un cop habilitades les primeres 1.500 places anunciades, se'n podran sumar més per atendre les persones migrants que continuen a Ceuta.
La crisi humanitària encara provoca xocs entre el govern central i el Partit Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra l'actuació de l'executiu a qui acusa d'anar en contra de l'interès de l'Estat.
De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. No debemos tomarnos a broma la actuación de este gobierno, por más que a menudo parezca ridícula. Padecemos un gobierno que actúa contra la nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos.
El PP també critica les plantades dels ministres al Senat. La darrera ha estat la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui ha decidit no comparèixer a la Comissió de Defensa celebrada avui mateix a la Cambra Alta.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Nova tragèdia a Mallorca. Ha mort un home de 70 anys a embolcar l'embarcació en la qual navegava amb 6 ocupants més a Sestanyol.
S'ha mort ofegat a uns 100 metres de la costa de Sestanyol de Llucmajor, al sud de Mallorca. Una embarcació del Club Nàutic ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port després que la barca hagi volcat davant de la torre de Sestalella. Segons ha explicat els AMO 061, els equips sanitaris desplaçats al lloc han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'home, però no han aconseguit recuperar-lo i només han pogut confirmar-ne la mort. Dues persones més que viatjaven a l'embarcació han estat ateses al mateix lloc sense que hagi estat necessari traslladar-les al centre hospitalari.
També un home de 35 anys ha mort a Sant Josep, a l'illa d'Eivissa, en un accident de trànsit. La víctima, un motorista, ha col·lidit frontalment contra una furgoneta en una intersecció de la carretera David Ventura, a l'entrada del poble.
La víctima, que conduïa una moto d'alta cilindrada, ha mort instantàniament. El conductor de la furgoneta, encara molt afectat, assegura que ni tan sols va poder veure la moto. Escoltem-lo.
No ha visto nada. Estoy... No sé, no me gusta que la ha visto. Yo digo, una cosa que... A ver, yo paro el coche, tira un poco más ahí. No hay, no, solo escombro. No hay la moto.
Els fets han passat a les 7:50 del matí. Una conductora que ho va veure explica que la moto anava a gran velocitat i que l'impacte va ser molt violent. És Laura López, testimoni de l'accident.
Cuando yo lo he visto ya... Estaba todo destrozado. Fue en un segundo, pero el chico venía a muy alta velocidad. Él no le iba a dar ni siquiera tiempo de frenar nada. Y cuando yo me acerqué, ya dije, se mató. Porque yo vi que voló todo.
Tècnics del 061 que s'han desplaçat al lloc dels fets han certificat la mort del motorista.
I d'altra banda, la conductora de l'autobús del TIP que va xocar amb un fanal ahir, fet que va provocar un accident mortal a Valldemossa, ha donat negatiu al control d'alcoholèmia i drogues. Les proves se li han fet en el marc de la investigació dels fets.
El succés es va produir a hora baixa mentre un autobús feia una maniobra de sortida i va xocar amb un fanal que va caure al cap de la víctima, un turista de 36 anys. Un incident que genera diverses opinions entre els veïnats del municipi. Hi ha qui diu que ha estat un accident, hi ha qui ho atribueix a la saturació turística i també qui diu que és pel mal estat dels fanals.
Tanto autobús y que tienen que hacer maniobras y cuidado con la gente es una cosa que no se puede prever. Es que es una masificación que tocaría estar controlada.
Durante últimos 20 años nunca no ha pasado esto. También ha comentado que en Valldemossa solo hay dos policías.
Valldemossa es la segunda o el segundo pueblo más visitado en Mallorca y necesita solo organización.
Els operaris de l'Ajuntament treballen per condemnar el punt de subministrament de llum del fanal i també revisar les condicions dels fanals.
I un home de 33 anys ha estat ingressat en estat molt greu a la policlínica Eivissa després de rebre una violenta agressió i patir una aturada cardiorrespiratòria. El dilluns, al migdia, al port de la Savina, la víctima va ser copejada per un dels coneguts amb els quals s'havia viatjat a Formentera per passar-hi el dia.
La policia local de Formentera va rebre l'alerta a les 2:15 del migdia i un cop al lloc va començar a aplicar la víctima maniobres de reanimació cardiopulmonar que varen completar amb èxit els serveis sanitaris. La policia local ha detingut el presumpte autor de l'agressió amb l'ajuda de la col·laboració ciutadana. Segons el darrer comunicat del grup Policlínica, l'agredit, de nacionalitat romanesa, està ingressat a la UCI en estat molt greu. Es troba en coma induït i en ventilació mecànica assistida.
I encara Eivissa, detengut a Santa Eulària de Riu, un home de 39 anys que amagava al seu cotxe 100 grams de ketamina, diverses bosses de tutsi, o com es coneix també com a cocaïna rosa, i d'havers 1.000 euros en metàl·lic.
La Guàrdia Civil el va detenir diumenge passat per tràfic de drogues després d'identificar-lo mentre mantenia una actitud sospitosa i vigilant dins el seu vehicle, que estava estacionat a prop d'un control preventiu de seguretat ciutadana. L'home ja ha passat a disposició judicial.
Per cert, que el consum de l'anomenat gas del riure creix cada vegada més a l'illa per l'ús lúdic que té aquesta perillosa substància, entre els joves, sobretot entre els britànics. A Ivetres hem sabut exactament quin volum de gas entra a Eivissa pel port. El que no sabem és on acaben exactament les tones que s'hi desembarquen. Més de 250 en els darrers 2 anys i mig. En té la informació Alberto Ferrer.
El 2024 es varen importar 83 tones d'òxid nitrós a Eivissa, això sense comptar el parell de quilos que pesa el format més popular a dia d'avui. L'any passat, la demanda es va disparar un 20%, fins a les 100 tones desembarcades al port. El principal ús legal d'aquest gas és gastronòmic. Perquè es facin una idea, amb tot aquest volum s'haurien pogut muntar 10 milions de litres de nata, gairebé uns 70 litres per cada resident. Fins al juliol ja s'han rebut a l'illa unes 65 tones més de gas del riure. Ho sabem perquè, com es tracta d'una substància perillosa, el seu transport marítim està regulat per normativa internacional i s'ha de declarar a l'autoritat portuària, perquè tot el que entra a l'illa ho fa per mar. La incògnita és on acaba. No se sap quant de gas es gasta a les cuines, però cada dia apareixen més bombones i més grosses a les habitacions dels hotels. Escoltam el batlle de Sant Antoni, Marcos Serra.
És perquè ja compren la botella directament i diverses botelles moltes vegades per fer un ús continu a les pròpies habitacions dels hotels. Per això també quan han fet reunions amb la Federació Hotelera han demanat que siguin molt estrictes en aquest sentit amb els seus clients i molts d'aquests hotels fan un ús, bueno, almenys un vertit irresponsable perquè ens queden amuntanats per molts de racons de vora d'hotels. Fa poques setmanes van fer la licitació per 2 anys per justament per al reciclatge d'aquestes botelles i va sortir licitació i és una licitació bastant costosa d'una cosa que no tindríem que pagar ciutadans.
Per això, a més d'exigir responsabilitat als empresaris, el batlle reclama una llei estatal que permeti resseguir tot l'itinerari del gas del riure i sancionar amb penes de presó els que hi trafiquen. De fet, el seu partit treballa en un esborrany per presentar al Senat.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:19. Encara no ha començat el curs escolar, però hem de dir que hi ha un suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència. Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, més de 9 de cada 10 ajuntaments suspenen i un 67% ni tan sols arriba al 2/5 de nota. Aquesta no és una situació puntual. Des de que la UAP, la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a analitzar les illes l'any 2021, el nombre d'aprovats no ha millorat i fins i tot ha baixat, passant d'11 municipis als 7 actuals.
Per entendre una mica millor, hem de tenir present que aquest estudi analitza la informació que les administracions públiques publiquen a les seves pàgines webs i no només comprova que hi sigui, sinó també que estigui actualitzada, completa, sigui comprensible i fàcil de trobar. I aquí hi ha precisament una de les principals mancances. L'informe detecta un empitjorament general provocat, sobretot, per la falta d'actualització de la informació. Per illes, Mallorca només té 2 ajuntaments aprovats Inca amb un 9,6 i Palma, que aprova, però ho fa pels pèls, amb un 5. A Menorca passen el Taimó amb un 6 i Ciutadella amb un 6,6. A Eivissa, ho té els millors resultats, aproven Santa Eulàlia amb un 10, Sant Antoni amb un 7,8 i Vila amb un 6,7.
I per entendre què hi ha darrere aquest suspens generalitzat que fan malament els ajuntaments i per què la situació no millora amb els anys, parlam amb Marta Corcoy, coordinadora del projecte InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Qui és qui ha participat en aquesta radiografia de la transparència municipal a les Balears? Senyora Corcoy, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio. Només 7 dels 67 ajuntaments de les Balears aproven. Com s'explica un suspens tan generalitzat?
Doncs vosaltres ho heu dit fa uns segons. O sigui, jo diria que després que es va aprovar la llei fa uns anys, doncs ha baixat l'interès de la classe política per ser transparent. La transparència no està a l'agenda. Tampoc no hi ha sancions i, per tant, doncs, bueno, anem fent amb uns mínims de transparència, uns mínims. No augmenta això, doncs, simplement per aquest motiu. La transparència no està a l'agenda, els regidors, els alcaldes no s'ho acaben de prendre en sèrio i també hem de dir que hi ha nous controls. Perquè aquest any, per exemple, hi ha menys ajuntaments que siguin transparents o que aprovin? Doncs perquè hi ha un nivell d'exigència més alt pel que fa a la protecció de dades, que ara ja es demana que els documents estiguin, doncs, ben protegits de dades personals. I això ha fet que empitjori una mica més el resultat encara.
I tot això com es reflecteix, què significa exactament? Quina informació és la que el ciutadà no troba o no pot consultar correctament?
Des de la Universitat Autònoma portem ja des del 2013 fent aquest estudi. Llavors, quins són els indicadors que fallen més? Doncs bé, per exemple, les retribucions, és a dir, el que cobren els càrrecs electes, el que cobren els regidors i alcaldes del Batlle, que dieu aquí, això és difícil de trobar. Les declaracions de béns, és a dir, quin patrimoni tenien quan van accedir al càrrec, també és difícil de trobar. El tema de participació ciutadana és molt, molt deficient. O sigui, no es posen elements perquè la ciutadania digui la seva. Retiment de comptes. Estem acabant el mandat i no trobem balanços de què s'ha fet al llarg d'aquests 3 anys, diríem, de gestió des de l'any 2023. Rendir comptes és una assignatura pendent, també. En podria dir d'altres, eh? Però jo crec que aquests són els elements més difícils de trobar i que serien més fàcils d'informar. De vegades no es troben tampoc els currículums dels regidors. Això també és bastant elemental.
Hi ha diferències importants entre illes. A Eivissa aconsegueix 3 aprovats, mentre que a Mallorca, a molts de municipis, només n'aproven 2. Ara parlava vostè d'aquesta informació dels regidors. Això depèn directament dels càrrecs, com deien en el començament?
Jo crec que sí. Nosaltres pensem que la transparència ha de ser transversal, és a dir, ha d'afectar a tota la institució, a tota l'empresa pública, però la responsabilitat és dels regidors, evidentment. Ells són els que han de complir amb la ciutadania i han d'informar de qui són, de què fan, de com ho fan, de quin pressupost aproven, de com el gestionen, de quines subvencions donen, de quins contractes adjudiquen. Tot això està fallant bastant. I en alguns casos aquesta informació es troba, però és difícil, difícil d'entendre. Molt difícil. També hem de dir que el llenguatge administratiu i els tràmits burocràtics ho dificulten encara una mica més.
És vera que el llenguatge administratiu de vegades es pot fer complicat. La normativa, sí, però, preveu sancions davant incompliments reiterats de les obligacions. Es fan efectives aquestes sancions? Perquè de vegades tocar-les butxaca...
No. Que nosaltres sapiguem, no.
Clar,
nosaltres som la Universitat Autònoma. Nosaltres fem aquest estudi, mirem el que tenen, el que no tenen, i assessorem, també. També hem de dir una cosa. Quan nosaltres fem la primera mirada de les webs, els resultats encara són molt més dolents, perquè simplement no actualitzen la informació i no està comprensible i no està protegida de dades personals. Aquests serien els tres elements. Quan nosaltres acabem l'avaluació, contactem amb alguns ajuntaments i ells, si tenen la voluntat de millorar, ho fan. I els que tenen bona nota, doncs, estan aquí en aquesta... en aquest grup.
Gràcies, Ida, senyora Corcoy, per posar una mica de llum i transparència en aquestes xifres i en aquests ajuntaments. Gràcies per atendre l'informatiu. Vespre d'IV3 Ràdio.
Gràcies.
I ara, a les 7 i 26 minuts, anant precisament a l'Ajuntament de Calvià, que qualifica d'irresponsable la vaga de socorristes convocada per aquest diumenge perquè coincideix amb un dels caps de setmana de més afluència de banyistes. El consistori defensa que ja ha oferit millores en el material i les infraestructures i que estudiarà bona part de les mesures recollides en l'informe de riscos laborals.
Els socorristes, però, mantenen la vaga, denuncien deficiències a les torres de vigilància, en les comunicacions i en el servei de bany adaptat. L'Ajuntament assegura que ja s'ha reunit amb part de la plantilla i que estudia diverses millores, però qüestiona la representativitat del sindicat convocant. La regidora de Litoral, Elisa Montserrat, adverteix que les decisions no es prendran sota pressió. Si no hi ha un acord de darrera hora, però, l'aturada es farà aquest diumenge en plena temporada alta.
I per cert que la Fundació de Xalles va signar 162 contractes d'inserció durant el 2025, una xifra que l'entitat considera que consolida l'economia social a les Balears. Una vegada més, la crisi residencial destaca com una de les principals dificultats dels col·lectius vulnerables per assolir la inclusió a la societat, Laura Marcos.
Són dades de la memòria de les tres empreses d'inserció vinculades a la Fundació i que posen el focus en l'increment dels problemes socioeconòmics dels usuaris. Molts d'ells tenen dificultats per accedir a un habitatge a causa de l'elevat cost de vida a les illes. Per exemple, Deixalles Serveis Ambientals va signar l'any passat 87 contractes, més de la meitat, a persones entre 45 i 65 anys. Segons la gerenta de la companyia, Maria Jaume, el 40% tenia problemes d'habitatge.
Vivien en infravivendes, habitatges compartits, amb moltes persones, no només dues o tres, i que vivien en situació de carrer. Llavors aquest 40% ja comença a ser bastant significatiu en el 2025.
Segons les memòries, després de la crisi de la Covid, la majoria dels contractats són persones amb dificultats físiques o psicològiques no diagnosticades. A més, la gerenta de Deixalles Inserció i Triatge, Llucia Carreras, apunta que el perfil de cada vegada és més baix per mort de la situació d'infrahabitatge. Assegura que un 7% de les 58 persones contractades per la seva empresa no tenien sostre.
Continua vivint en el cotxe. No han trobat lloc per viure. I això també dificulta tota la seva implicació laboral. Tenen problemàtiques sense descans, sense menjar, sense higiene, i això fa que les empreses no s'han de convertir en que se puguin dutxar.
La tercera empresa, Triam de Tot, va contractar 17 persones el 2025, el 60% amb problemes socioeconòmics. En el seu cas, i en el de les altres dues entitats vinculades a la Fundació, destaca també la bretxa de gènere. En total, varen contractar 124 homes i 36 dones.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern demana ajuda a l'Estat per al reagrupament dels prop de 900 menors migrants que acullen els consells insulars perquè Son Tous està desbordat i ja tramiten l'ampliació per l'arribada constant d'infants desprotegits.
El centre de primera acollida de menors migrants de Palma té ara mateix 26 infants i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. El president de l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afars Social, Guillermo Sánchez, en declaracions a IB3 Notícies.
Desgraciadamente, Son Tous, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consejo Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel de económicos.
I un home de 69 anys ha mort per ofegament i diverses persones han resultat ferides en volcar una embarcació a Cestanyola, Llucmajor.
Una embarcació del Club Nàutic ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port.
I suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència. Durant aquest informatiu hem parlat directament amb Marta Corcoy, coordinadora del projecte Info Participa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte.
Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició. Del pressupost no s'informa bé. Nosaltres demanem uns gràfics, uns visors, perquè la gent entenguem una mica quins són els conceptes més pressupostaris. I després un clàssic que no funciona és la participació ciutadana.
I ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'Imserso, dia 14 de setembre.
Es mantenen les places a 50 euros per a pensionistes de menys recursos i l'opció també de viatjar amb els animals de companyia.
I tres persones ferides lleus a causa del nou terratrèmol que ha sacsejat avui Granada.
El sisme de magnitud 4.8 ha estat seguit de diverses rèpliques. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha activat una oferta d'atenció psicològica.
Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los seismos.
I en cultura aprofundirem en la identitat i la memòria de Formentera visitant Illa Ciànica.
És una exposició de fotografies fetes a través de la cianotípia, una tècnica mil·lenària. Eva Parell és la fotògrafa de la mostra.
El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
I ara és moment dels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Ja és aquí en Xisco Ribas, que ens explica que en futbol hi ha incertesa pel que fa al partit de dilluns entre Granada i el Reial Mallorca. Clar, Xisco.
Bon vespre. A causa dels terratrèmols de les darreres hores, el Granada Club de Futbol i l'Ajuntament han encarregat als tècnics una revisió estructural de l'estadi Nuevo Los Cármenes per garantir-ne la seguretat necessària i comprovar també com ha respost el camp davant els últims moviments. De fet, per motius de seguretat, el club ha comunicat que les taquilles de l'estadi i la tenda oficial romandran tancades fins a un altre avís. Continuarem pendents per saber com avança aquesta situació i de si el partit finalment sofrirà alguna modificació. Recordem que està previst que el Mallorca jugui dilluns a les 9:30 del vespre a l'estadi del Granada, la segona jornada de la segona divisió. En tot això, la plantilla mallorquinista tornarà demà a la feina per a començar a preparar aquest partit i ho farà com a quart a la classificació en 3 punts. Ahir es va tancar la primera jornada de la segona divisió amb l'empat a 0 entre Sporting de Gijón i Sabadell i la victòria per 3-0 de l'Almeria contra l'Eldense. Per cert, el central mallorquí Javier Olaizola, cedit pel Mallorca a l'equip alacantí, va jugar tot el partit. I pel que fa a la primera divisió, ahir a Riazor, Deportivo de la Coruña i Elx van empatar a 1. El porter Vicent del Deport, Leo Román, va jugar tot el partit i va fer 5 aturades. En acabar, va agrair a l'afició el suport que va tenir des de la graderia.
Sí, la verdad que estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día y bueno, hoy encima me veo recompensado con eso, que bueno, aprovecho para agradecerles ese cariño, que todavía no me he ganado, que tengo que seguir trabajando para seguir ganándome la gente y nada, agradecerles el cariño recibido, la verdad.
Un partit en què hi va haver 4 exmallorquinistes, a l'Elx, Pedro Vigas, que no va jugar, i Ferniño, i el Depor, Ximo Navarro i Leo Román. I un altre punt perquè el Barça ha fet oficial el fitxatge del migcampista Rodri Hernández. A la primera federació, l'Udi Eivissa ja es troba a Bilbao per fer la segona estada de pretemporada i continuar així en la preparació de l'inici de Lliga. Ja al País Basc, els blaucels disputaran demà dimecres un amistós contra l'Arenas de Getxo a les 10 del matí i completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament el capvespre. Dijous s'enfrontaran al filial d'Osasuna i divendres tornaran cap a Eivissa donant per finalitzada aquesta estada. A la segona federació, el Poblense encara fa feina per preparar una nova temporada molt exigent que arrencarà el primer cap de setmana de setembre. Els de Julián Robles han guanyat els 2 amistosos que han disputat aquest darrers dies. 1-0 contra l'Atlètic Balears, el trofeu de l'agricultura, i 0-1 contra el Porreres, el trofeu de les festes de Sant Roc. Avui el programa Esports 3 han parlat amb un dels nous fitxatges del Poblense, l'exmallorquinista Pere Mé.
Han començat bé, però bueno, la pretemporada sempre, com diu la gent, és per posar-nos a punt, és veure que el resultat és el menys, però guanyar sempre va bé perquè fa confiança i anar dia a dia, com t'he dit.
El defensa central creu que la temporada passada del Poblense ha fet que l'equip guanyi respecte dins la categoria.
Crec que enguany, amb el que vam fer l'any passat, company que ja enguany i company que ja en fuig, crec que hem d'intentar fer-ho igual i millor perquè aquest respecte que se pot començar a tenir el Poblense segona red continuï.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà a les 8:30 del vespre contra la selecció d'Indonèsia el primer amistós de la seva estada de pretemporada a Galícia. Tots els jugadors de la plantilla estan convocats, a excepció del porter Luan Müller, que és l'única baixa per lesió. Escoltam el brasiler Charuto parlant d'aquest partit.
Sí, la verdad es que yo ya miré alguns vídeos de Indonesia, pude ver alguna final contra Irán que jugaron un año pasado. Ajá. Y es una buena selección, tiene mucha velocidad y creo que será un desafío difícil, pero bueno, para nosotros que estamos mejorando poco a poco físicamente y técnicamente.
A Terres Gallegues, el Palma farà demà i dijous 2 sessions d'entrenament, divendres jugarà contra l'Oparrulo i dissabte la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. I continuem amb més futbol sala perquè el filial, el Palma Futsal B, es prepara per jugar una temporada més a segona B amb l'objectiu de formar jugadors en vista al primer equip. Una feina molt responsable que dirigirà des de la banqueta una temporada més el tècnic Òscar Tessias.
Tenim molt viu, molt present, recorda la temporada passada, el final de temporada, que va ser impressionant. Vam estar molt a prop de poder pujar de categoria i començàvem, com tots, amb molta il·lusió, moltes ganes, molt conscients de la responsabilitat que tenim de defensar l'escut del Palma. El club ha fet un esforç molt important en mantenir la plantilla i fer fins i tot reforços per créixer un poquet en aquest sentit.
El gimnasta del CSKA Illes Balears, Nicolau Mir, es troba a Zagreb, Croàcia, per començar demà la seva participació en el Campionat d'Europa de Gimnàstica Artística. El palmassà afronta el seu 5 europeu en una competició especialment important dins el cicle olímpic i que suposarà un nou pas al camí cap als pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Escoltam ara el director tècnic del Club Esportiu CSKA i pare també de Nicolau Mir, Pedro Mir, en declaracions a IB3 Ràdio.
Nosaltres estem molt contents que en Nicolau estigui en una bona forma amb aquest canvi dins el seu staff que va fer a final de la temporada passada i per això que està donant bon fruit, no?
Mir formarà part de l'equip espanyol amb l'objectiu d'aconseguir una plaça entre els 8 millors equips d'Europa. I acabam en 2 apunts. En bàsquet, l'ala pivot de 24 anys, Vladimir Saladitze, és nou jugador del Palmer Bàsquet per aquesta temporada. El jugador georgià, de 2 metres i 1 centímetre d'alçada, arriba procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabam en ciclisme perquè Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la Vuelta a Espanya, que comença dissabte a Mònaco.
Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem a la darrera hora pel que fa al turisme, a l'actualitat nacional i internacional i a proposar temes de cultura.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, són les 7 i 42 minuts d'aquest 18 d'agost i el govern amplia el nombre de gandules i parasols permesos a Formentera. El nou director general de Costes i Litoral, Joan Jaume Mulet, adjudica noves concessions a les platges de Formentera per a la temporada 2026-2029.
La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics de departament i arriba just després de la destitució de l'anterior directora, que havia frenat les concessions ja que al·legava motius mediambientals i jurídics. Per la seva banda, la conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatibles amb la normativa de costes i la protecció animal. En canvi, denega la instal·lació de quiosquets, terrasses o casetes de bany en algunes de les platges afectades.
I després de la polèmica festa egípcia que se va celebrar a Eivissa, avui a Menorca denuncien activitats il·legals a la platja de Montgofre. Un grup de persones va desembarcar i es va instal·lar damunt les dunes per fer-hi un dinar. També hi varen fer foc per cuinar. Activitats que estan prohibides al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, com explica Fanny Mateu.
La platja de Montgofre, de Menorca, forma part del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. L'accés per terra travessa una finca privada i per això la majoria de gent hi arriba en barques. Un d'aquests grups desembarcava aquest dilluns i, sense fer cas de la senyalització, van trepitjar les dunes, que no està permès, per fer-hi un dinar enmig. És un espai natural protegit. David Martínez és el director del parc.
Totes les dunes que hi ha en diferents platges, com la de Montgofre, també la d'Esgrau, o la de Tamareis, o fins i tot en la zona de Favarits, no està permès el passar damunt de les dunes, hi ha una senyalització que indica les raons per les quals no es pot passar i també hi ha un obstacle com pals i cordes que impedeix el pas de les persones per tal de protegir i de conservar aquest ecosistema que és tan fràgil.
Van decidir posar tendals per tenir ombra en una petita construcció abandonada i duien un paeller. Un altre fet prohibit, fer foc a les platges, especialment en aquesta època d'alt perill d'incendis forestals. Fins allà s'hi va desplaçar un agent de Medi Ambient per advertir-los. Tornem a escoltar David Martínez.
Informant a les persones i fins i tot si hi ha una infracció, pues, poden imposar una denúncia.
El nombre d'infraccions d'aquest tipus s'incrementa durant els mesos d'estiu.
Ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'IMSERSO, és dia 14 de setembre.
Ben igual que l'anterior edició, es mantenen les places a 50 euros per als pensionistes que tinguin manco recursos i també l'opció de viatjar amb animals de companyia. L'IMSERSO ja ha enviat gairebé 3 milions de cartes que arribaran als 4,6 milions de persones que poden participar en aquest programa. En total, la temporada 2026-2027 ofereix 879.213 places.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7:45, probablement ho heu notat, l'aigua de les Illes ha registrat aquest mes d'agost temperatures mai vistes fins ara, amb una mitjana que frega els 30 graus. Són gairebé 4 per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. El rècord absolut es va batre el passat 15 d'agost amb 29,7 graus a la superfície del mar. Són dades del sistema de predicció i observació costaner de les Balears.
I atenció, perquè les boies costaneres han registrat pics autènticament tropicals. La boia de Sa Dragonera va arribar als 33 graus el dia 5 d'agost, la de Mó als 32,5 i la de la Badia de Palma ha arribat fins als 31 graus. Els científics parlen d'una onada de calor marina extremadament llarga que va començar a mitjan de juny i que posa en perill greus els nostres ecosistemes.
També adverteixen de dues conseqüències directes per a la població de cara a la tardor.
D'una banda, una mà tan calenta pot intensificar els fenòmens meteorològics extrems, com són les pluges torrencials i les tempestes. De l'altra, impedeix que el litoral es refredi durant la nit, cosa que multiplica el nombre de nits tropicals.
I d'altra banda, aquí a les Illes ja fa 79 dies seguits que patim calor extrema, amb les conseqüències físiques i també psicològiques que això pot comportar.
Segons el Ministeri de Sanitat, una persona és capaç de tolerar una variació de la seva temperatura interna de 3 graus, però a partir dels 37 es produeix una reacció fisiològica de defensa. El cos detecta una amenaça. Això es tradueix en més agressivitat, cansament i també problemes d'ansietat. Els professionals alerten que la calor extrema funciona com a facilitadora de conflictes, d'agressions, de conductes impulsives i també de casos de violència masclista. No és la causa directa, però sí que és un potenciador important. Marga Serra, psicòloga, ho explica en declaracions de Vetra Ràdio.
No és una causa directa de ser violència, és molt important, que no, no converteix una persona agressiva, sinó les persones que ja tenen dificultats per gestionar la seva frustració. Davant d'aquesta calor se poden sentir més irritats, més malament, i com que no tenen aquesta capacitat de gestionar de forma adequada aquesta irritabilitat que ja de per si tenen, aquesta agressivitat que senten, clar, això se converteix en un acte.
El fet de no dormir també és un problema, ja que genera una acumulació de cansament que pot disparar reaccions negatives o provocar casos d'apatia. La psicòloga Marga Serra recorda que aquest estrès tèrmic és temporal i recomana cuidar el nostre cos per tenir una bona salut mental.
Estar a casa o estar en aire condicionat o fer que les hores de més sol no sortir a les hores de més sol, tenir consciència, també aprofitar per anar-se un bany i estar tranquil. I és important agafar consciència que bueno, això ara és una cosa temporal, que no, de tota la millor manera possible. Sobretot intentar evitar les hores de més sol.
I ara fem una ullada a l'actualitat nacional i internacional. Començam a Granada, on tres persones han resultat ferides lleus després del nou terratrèmol que ha sacsejat avui la ciutat i també la seva àrea metropolitana. No hi ha danys personals greus, però els serveis d'emergència han fet 14 assistències sanitàries, principalment per episodis d'ansietat. Tres persones han patit traumatismes lleus i una d'elles, una menor, ha estat traslladada a l'hospital.
El sisme de magnitud 4.8 ha tingut l'epicentre al nord-oest de Gojar i ha estat seguit de diverses rèpliques, algunes de magnitud superior a 4. Els moviments han provocat també danys materials i desallotjaments preventius a les gàbies. S'han evacuat 5 edificis que afecten almenys un centenar d'habitatges i 4 centres de salut han tancat de manera preventiva. També s'han activat les revisions als principals monuments. L'Alhambra no presenta en principi danys estructurals, però es mantindrà tancada fins que els tècnics completin una inspecció i es pugui garantir la seguretat dels assistents. El terratrèmol d'avui forma part de la sèrie sísmica que afecta la província des del 14 d'agost. Des del sisme de magnitud 4.8 de divendres passat ja s'havien comptabilitzat prop d'un centenar de rèpliques. El conseller d'Emergències Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que s'ha posat a disposició de la ciutadania un servei d'atenció psicològica.
Quiero trasladar un mensaje lógico de comprensión a la ciudadanía ante esta sucesión de movimientos sísmicos, pero es muy importante, es fundamental mantener en todo momento la calma. Y esto sé que es difícil, Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, tenemos un convenio en la Agencia de Emergencia, el GIPET, que es el grupo especializado en apoyo psicológico, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los seísmos.
Una situació que es viu amb inquietud també des de la distància és el cas de Tània Jiménez, granadina resident a Mallorca, que segueix molt pendent del que passa a la seva terra i sobretot a la seva família i la seva gent. Ens explica com està vivint aquestes hores de preocupació des de l'illa.
Jo soy de Granada, pero vivo aquí en Mallorca y la verdad que me preocupa mucho la situación que se está viviendo en Granada. Sé que es tierra sísmica, pero bueno, uno no está preparado para estas situaciones.
Recordem que s'ha posat a disposició dels afectats atenció psicològica en cas de que necessitin recolzament.
I ara anem, tot d'una, a fer una ullada a les propostes de l'agenda cultural.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'adaptació cinematogràfica de Christopher Nolan l'ha tornada a posar de moda, i és que l'Odissea, la història d'històries, continua fascinant gairebé 3.000 anys després, i per això és una bona notícia disposat d'una nova versió en català dels versos d'Homer. L'ha editada Bernat Metge i l'ha traduïda Pau Sabater, que ha mirat de fer una versió planera i accessible d'aquest text clàssic. És una crònica de Sandra Fernández.
Explica Sabater, que també ha traduït la Ilíada, que mirar de fer planer el text és, en veritat, tornar a l'essència, perquè, tot i que la llengua èpica fos artificial, literària, la resta havia d'arribar ben clarament al públic que escoltava la història d'Odisseu i el seu accidentat retorn, amb aventures, amb sentiments, un retorn que ens interpel·la avui igual que centenars d'anys enrere, i també una lliçó que es deixa entreveure en tot el relat. Tal faràs, te'l trobaràs.
La humanitat no ha canviat, és a dir, ara potser anem amb iPhones i enviem gent a l'espai i totes aquestes coses, però al final les emocions bàsiques, diguem, les passions i les emocions són les mateixes, i a l'Odissea estan molt ben captades, precisament, no? I a més és això, és que és una història que després ha sigut l'arquetip de tantes altres històries.
La traducció de Sabater s'afegeix a la de l'escriptor valencià Joan Francesc Mira i a la referencial del poeta Carles Riba, que va ser precisament la primera lectura del text d'Homer d'un joveníssim Sabater, que ha tingut ara en aquesta traducció de l'original tot un repte: no tenir massa present allò que havia fet el poeta.
És tan emblemàtica i és tan esplèndida, i té una llengua tan meravellosa que era això, diguem que a l'hora de fer la meva versió de l'Odissea, encara que treballés directament sobre el text grec i que, de fet, m'hagués prohibit, perquè em vaig prohibir mirar les traduccions catalanes mentre feia la meva, allò per no deixar-me influir, la feina va ser això, sobretot no recordar-me massa la de Riba per no deixar-me influir massa.
I aquest estudiós, que parla 8 idiomes, té molt clar que per conèixer l'Odissea el millor és llegir el llibre. Així tot, assegura tenir la ment oberta, i d'aquesta manera ha anat a veure l'adaptació cinematogràfica de Nolan, per delit dels seus amics.
No es pot reflectir massa bé un llibre o una pel·lícula, jo crec que mai. Fins i tot quan es fa bé, fins i tot en casos de pel·lícules que igualen el llibre o que superen el llibre, que també n'hi ha casos, no? Pel·lícules més bones que el llibre en què s'han inspirat. Un amic de la colla d'aquí a Tarragona, que és un vist, diu, jo vull anar a veure la pel·lícula amb el Pau, però no per veure la pel·lícula, sinó per estar mirant el Pau i veient les cares que fa.
L'edició de la Casa dels Clàssics, col·lecció Bernat Metge Universal, inclou una lectura de la poeta Dolors Miquel i també un pròleg de Roger Aluja.
Anem ara a Formentera. Illa Asiànica és una exposició de fotografies que retrata la identitat i la memòria de l'illa a través de la cianotípia, una tècnica que ha estat utilitzada històricament per capturar imatges de la natura, Ana Fernández.
Reflexionar sobre la identitat, les arrels i la memòria de Formentera. És l'objectiu d'aquesta mostra de la fotògrafa Eva Parell, amb imatges fetes entre 2009 i 2025 i on l'aigua, explica Parell, és la protagonista.
L'aigua, no, com l'estat essencial de la vida, és, diguem-ne, el, no, leitmotiv d'aquesta exposició. Llavors comença amb la sèrie L'anatomia de la ona, i mica en mica anem entrant en la costa i la petjada de l'ésser humà en la costa, no? I van apareixent ja les persones.
Les obres estan fetes mitjançant la cianotípia, un procediment fotogràfic del segle XIX molt més pausat i caracteritzat per les tonalitats de blaus intensos i basat en l'exposició a la llum ultraviolada. Sentim a Eva Parell.
El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
Una mostra que es podrà visitar fins al dia 22 d'agost a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
A més, hi ha cites culturals que amb els anys deixen de ser només una data al calendari per convertir-se en part de l'estiu de Menorca. Aquestes són els emblemàtics foscats de l'Ítica que tornen a les majestuoses pedreres de Sostal. Enguany la cita serà especialment màgica. Divendres 28 d'agost, sota la llum de la lluna plena i entre centenars d'espelmes, les pedreres s'ompliran dels sons de l'Etrio Jubran, considerats entre els grans referents mundials del lleut àrab.
Tres germans hereus d'una nissaga de lutiers de Natzaret faran dialogar els seus lleuts en un escenari gairebé esculpit per a la música. Els acompanyaran un percussionista i una violoncel·lista que incorporaran pinzellades de jazz i flamenc a les sonoritats de la Mediterrània i del món àrab. Pedra, lluna, espelmes i música en una de les nits més especials de l'estiu mallorquí. Menorquí serà divendres 28 d'agost a les 10 del vespre a l'Ítica.
Pero has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Santará! ¿Era o no? ¿Sí?
Qui no recorda aquesta veu que se'n va.
No, pero perdón. He de decir una cosa.
Era el punt i final d'un gran truc de màgia. Posava veu al violí que imaginàriament feia sonar Juan Tamariz. Després de veure il·lusionat amb les seves mans a grans i petits. Ara queden aquests enregistraments per recordar-lo, perquè el mag ha mort avui als 83 anys.
Ho ha anunciat a xarxes socials la seva filla, la també il·lusionista Anna Tamariz, agraïda per tot l'amor que em va donar i per tot l'amor a la màgia que ens va regalar, ha afirmat a través d'una publicació a Instagram recollida per Europa Press, en què ha destacat que el seu record i la seva incommensurable obra estaran sempre en nosaltres. Durant la seva extensa trajectòria, Juan Tamariz va ser guardonat amb premis com el Mag de l'Any als Estats Units, el campió del món de cortomàgia o primer premi de màgia professional, i ha presentat diferents espectacles per tot Espanya i a ciutats també com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà, El Caire, Nova York i Santiago de Chile.
Amb aquesta notícia de la mort del gran mag Juan Tamariz arribarem a les 8. És moment d'actualitzar les notícies d'aquest 18 d'agost. Toquen les 8, és moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, 18 d'agost, en què el govern